3 en punt, actualitzem la informació. Amb el govern que assegura que si demà les protestes dels treballadors de presons continuen bloquejant els centres, no descarten cap opció, tampoc una intervenció policial per garantir-hi la normalitat. Gemma Ubasart.
Seguim en coordinació amb els departaments de Presidència, Justícia i especialment amb Interior per garantir que demà els centres funcionin amb normalitat. La situació d'ahir i d'abans d'ahir no es pot tornar a repetir pel risc que representa pels drets i la seguretat dels interns i dels professionals que treballen als centres.
Tot plegat en un context de molta tensió a les presons, que continua un conflicte que continua viu després de l'assassinat d'una funcionària el passat dimecres a la presó de Mas Enric de Tarragona. I ho acabem de saber, a Rússia ja hi ha 74 detinguts en la tercera jornada de votacions de les eleccions presidencials que, amb tota probabilitat, amb molta seguretat, vaja, guanyarà Vladimir Putin. Aconseguirà una àmplia majoria, bàsicament, perquè no s'hi ha pogut presentar cap dels líders de l'oposició. Això sí, els contraris a Putin s'han fet notar durant la jornada de votacions. Al migdia han fet una crida a tots els contraris al president a anar votant massivament als centres de votació a altres candidats. Centenars de persones han saturat els col·legis electorals a aquella hora i s'han vist cues de centenars de persones. I atenció també aquesta tarda, si heu d'agafar el cotxe des del sud per anar cap a Barcelona, perquè en les properes hores trànsit tallarà completament l'AP7 al Vendrell. El motiu són uns treballs per retirar un camió que va volcar-hi ahir a la nit. A aquesta hora, de fet, la incidència encara talla un carril i causa 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Mentre duri el tall de l'autopista, el trànsit es desviarà per la sortida 31. I jo, Cancelo, és baixa d'última hora del Barça per jugar aquesta nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid.
El portuguès no ha viatjat per molèsties físiques, tampoc ha entrat en la convocatòria, tot i que se l'esperava Ferran Torres, que encara no té l'alta de la lesió muscular que es va fer a finals de gener. Xavi Hernández s'ha endut a Madrid 21 futbolistes amb la novetat de Marcos Alonso. L'Atlético Barça arrencarà a les 9 des d'una hora abans a RAC1. També seguirem el Superesports a partir de 6:45 al partit de l'Espanyol a la Romareda contra el Saragossa. A la Lliga Femenina, mentrestant, a punt d'arrencar la segona meitat del Barça 6, Tenerife 0. En bàsquet, aquest migdia, triple derrota catalana. A l'ACB, Barça 85, Breogán 88, Bilbao 92, Joventut 71. I a la Lliga Femenina, Saragossa 101, Cadileseu 62.
Doncs pràcticament les 3 i 3 tanquem el RAC1 migdia que... Oh, moment, em deixo el temps. Xavi Segura.
Sí, uns termòmetres que s'enfilaran amb ambient càlid a moltes comarques, màximes de 20 a 25 graus, a molts punts del prelitoral i de l'interior, però localment més altes. On més calor farà serà l'interior de les Terres de l'Ebre, on es poden fregar els 30 graus, unes temperatures molt altes per l'època i tot plegat amb temps plàcid. El sol es combinarà amb algunes bandes de núvols inofensius i l'excepció la trobarem a punts de la costa, on hi haurà algunes boires o núvols baixos locals amb ambient una mica més fresc. La setmana vinent, les temperatures es mantindran per sobre de les que tocaria aquestes dates, tot i que patiran alts i baixos i reapareixeran alguns xàfecs.
Ara sí, les 3 i 3 i tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A la tarda continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius.
A partir de les 4 al Superesports i a la mitjanit aproximadament el tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
RAC1. Aquest diumenge a partir de les 4, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Viurem el partit de quarts de final de la CAP entre Manchester United i el Liverpool. Serem a Fontejau al bàsquet Girona-València de la Lliga ACB. A 6:45 a la Romareda, Saragossa Espanyol, amb Joan Camí, Dani Solsona i companyia. I a les 9, la traca final, Atlètic de Madrid-Barça. I per rematar-ho, tu ho diràs amb Aleix Pariser. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
Clark Kent. No, there was a real gent. He would not be caught sitting around in no jungle scheme.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Des d'ara fins les 4 us acompanyarem amb alguns dels millors moments de la setmana. I avui, que és el dia del còmic, comencem amb aquesta veu cavernosa de Brad Roberts parlant d'un dels grans del món fantàstic dels superherois. Superman never made any money. En aquest tema, Roberts lamenta que Superman mai va guanyar diners per salvar el món. Era el 1991 i les coses no han anat a millor en aquest sentit, però sí ha millorat el món del còmic en general. I per això avui recuperem una conversa de Marc Giró amb Marta Cáceres i el documental sobre Purita Campos, la gran il·lustradora i mare de la col·lecció Esther y su Mundo. Continuarem amb l'anàlisi que vam fer al Versió sobre la regulació que posarà topall al preu dels lloguers i tancarem amb una entrevista de Jordi Basté a l'escriptora Eva Baltasar sobre la seva darrera novel·la, la història d'una dona amb estudis que, per una sèrie de males decisions, acaba sense res.
Això és Reconcentrat, amb Noemí Polls.
Neus Cáceres. Sí. Avui, Marc, faig com tu i porto la meva germana.
Molt bé.
Marta, estàs contenta?
Molt.
Escolta, una cosa, perdó un moment. Abans de parlar del tema que ens ocuparà, que és Purita Campos.
És el motiu.
Que és el motiu d'avui, però demà tu, Neus, et fan... Explica't un moment perquè t'acompanya la teva germana aquí present, no?
Sí.
Sou tres, l'acompanyes tu, molt bé.
La meva germana, bueno, res, pues, com la família que fa que se n'ocupa de les cures.
Sí, però les cures, vale, bla, 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 però és que això teu, jo crec que potser t'has passat de cures.
Bueno, sí.
Què és el teu?
Res.
Que ho vam apuntar l'altre dia.
Hipertiroidisme.
Sí, llavors, alguna cosa notàvem. Sí.
Exacte. I tot hiper, jo, tot hiper. Sí. I llavors demà em faig un tractament que et donaran una pastilla radioactiva i estaré com el Gusiluz una setmana.
Una pastilla radioactiva, eh?
I ella m'acompanya a casa perquè no puc agafar transports públics ni estar al costat.
Però com ho faràs, Marta? Perquè t'hauràs de posar com una escafandreta, no?
Li perquè faré ella... posaré un epi i plas.
Passeant-li bé, sí, sí.
Però escolta una cosa.
I no pots veure persones.
No,
o sigui, veure les sí, però no tocar-les.
Ah, bueno, és el que t'encanta tu tocar.
Exacte.
Però ja tu mateixa...
Quedes llavors... estar sola, això cap problema, això perquè cap problema. Ja porto...
Però quan, o sigui, tu prens és un tractament radioactiu, sí. Perquè
d'hiper
passaràs a...
cremant una miqueta la tiroides.
Val, amb cosa radioactiva i per tant sí. Tota tu seràs radioactiva durant quant de temps?
Una setmana.
Una setmana. Mm-hmm. És veritat que quan tu t'hagis pres la pastilla hipo aquesta la Marta hauràs d'anar al davant del cotxe i tu darrere?
Jo amb diagonal.
I en diagonal.
Però voleu dir que això dona seguretat?
Li faré de xofera.
Li faràs de xofera però a la distància.
Radioactiva,
sí. Però només anar a diagonal i ja està.
O sigui, en diagonal representa que has d'estar un metre i mig.
Ja t'entenc. Escolta una cosa, i llavors, quins són, què faràs durant aquesta setmana? T'estaràs una setmana radioactiva o com?
Tancada
sí,
casa.
Tancada casa, però bueno, com que ja tenim una mica la pràctica de la Covid...
Però jo crec que és el moment de lligar. Estoy radioactiva. I segur que hi ha alguna pringada que et truca per venir-te...
Estic radiant.
Sí, però
no? Imagina't.
Això és minúscul comparat amb... desgraciadament amb els tractaments que es fan
ja t'entenc
moltíssimes persones.
Era dir que això és que no havia, jo ho havies escoltat mai, Esther.
Jo això
de tractaments radioactius és que
no,
es fa més del que... Sí. Tu sí? Tu havies... Ah, no. Ah, mira, posa-li el micro. Hi ha una senyora que va de leoparda. Com et dius, estimada?
No em diguis senyora. Com
et dius?
Núria.
Núria, sí. Estimada. Tu havies, coneixies això dels tractaments radioactius?
Sí, tenim una amiga amb la meva parella, el Raül, que és
molt
ho
mono.
Ha fet.
Sí. Tu ets escriptora? Ah, no. I què es va fer aquesta amiga, això mateix?
Doncs es va fer això i també va haver d'estar una setmana, sí. Doncs,
aïllada.
Estava radiant i va estar allada una setmana.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Aplaudim més per les persones radiants.
Ah, vinga, clar que sí. Bé, escolta'm una cosa. Amb tots vostès, Neus Cáceres. Vinga, un altre cop.
Avui us vinc, bueno, us vinc a parlar, no us vinc a presentar la meva sister, que és periodista i presentadora de televisió
home,
espanyola.
Marta Cáceres, okay.
Que ha fet un documental sobre la Purita Campos.
Purita
que
Campos.
Potser aquest nom no us sona, però Esther y su Mundo us sona, la Lili, la revista juvenil i
me les portes,
eh? La porta.
Les portes les
això és Collector's Item.
Collector's
Item. Si tu perdis una d'elles, porta el Tino Casal de pòster.
No
i ara li deia, aquestes revistes van molt buscades. I sobretot si el pòster central encara Eloís. Tenen més valor, perquè sempre acabaven penjats.
Ah, clar, clar. Sí. La revista, aquest tipus de revista, si té el pòster central,
sí. Té més valor, perquè normalment eren els que quedaven...
Esther, tu mejor amiga.
Exacte.
Bueno, escolta, Purita Campos.
Sí, i llavors el dia 17 de març, que és el dia del còmic,
Diumenge
estrenaran el documental.
Molt bé.
Jo ja l'he vist.
A quina hora,
i és
Marta?
Magnífic.
Hi ha un rang de possibilitats. Clar, a la 2, a la desconnexió en català, sí. En principi és a partir de les 2, 2 quarts de 3, les 3. Jo dic sempre, tu deixa la posada i després ja quan...
Exacte, pot passar qualsevol cosa. A la 2 pot passar qualsevol cosa.
Ho acabem d'ajustar. Sobre 2 quarts de 3.
Però del migdia? O sigui, han fet un documental i l'estrena el 2 quarts de 3, això també sí, el Parlament de Catalunya s'hi hauria de posar, no?, amb la desconnexió en català a Catalunya, perquè, clar, volíem productes en català, però a quines hores?
Però aviam un moment, també sí. Està
RTV Play, Marc. RTV Play, clar, exacte, tu diràs, per la cuenta que m'entrarà. Ah, escolta, per cert, parlant d'això d'ajustar contingut, ara jo el Late Show no va a dilluns, sinó que va dimarts, després de Catxitos. Clar, clar. I a RTV Play...
Forever. Dit això, RTV Play es podrà veure, doncs, ja diumenge, no caldrà que ens esperem a aquesta hora, però com que hi ha molta gent, doncs, que segueix mirant la televisió, i dic, perquè no s'ho trobi, digui, què és això? Doncs ara ho estem
explicant. Ara ho estem fent. Escolta, Purita i el seu món. Tu com arriba? Purita i el seu món, qui és Purita i quin és el seu món? Mira que fàcil, no?
Jo... A mi em donava molta curiositat aquestes il·lustracions i la seva il·lustradora, perquè en un moment determinat doncs la vaig llegir amb molts d'altres còmics, la simultanejava, no?
Amb però, què s'ha simultanejat? Ja,
doncs des del de Tintín fins al Cavall Fort, fins a l'Ot el Bruixot, fins a l'Snoopy Charlie Brown, de tot.
Sí, tu eres una gran lectora de còmics.
També. I vaig pensar, ostres, aquesta dona com ho feia, no? Com feia aquestes il·lustracions? Perquè també pensant en altres il·lustradores com la Pilarín Vallès, com la Roser Capdevila, altres dones, doncs pensava, ostres, aquesta dona què se n'ha fet, no? I quan just m'ho vaig preguntar i vaig començar a buscar, ella ja s'havia mort, però vaig trobar que havia estat visquent a Anglaterra, vaig trobar que anava per cosidora, o sigui, vaig començar a estirar d'un fil que no s'acabava.
I quan tu comences a estirar d'un fil, no hi ha Déu que t'aturi, guapa. No hi ha Déu que t'aturi.
El més curiós d'aquesta història és que el personatge de l'Esther Lucas ha sobreviscut a Purita Campos gràcies doncs, a la feina de moltes persones, de diferents editorials, el món editorial, que ja hem parlat o en parlarem, doncs diferents editorials van anar rescatant aquest personatge i té un últim episodi que serà doncs molt pròximament amb l'Esther Lucas. Llavors Purita i el seu món recupera la figura d'aquesta il·lustradora, explica com era ser il·lustradora en una època en la que doncs si tu dibuixaves tu estaves passant bé, si dibuixava un altre doncs guanyava més diners per la seva feina, no? Llavors ella va marxar a Anglaterra, va estar visquent a Bèlgica també, va fer esters però com xurros, va vendre l'Esther, la Gina, la Jana, la Hanna a Bèlgica, a Alemanya, fins i tot
va tenir èxit internacional, no? Sí. Però espera un moment, jo insisteixo, Purita Campos d'on surt?
Purita Campos és nascuda a Barcelona,
sí.
O sigui, ella neix aquí, i la seva mare tenia un taller de costura i ella anava fent figurins. I resulta que li agradava molt això de dibuixar, i va dir, doncs me'n vull anar. I a casa seva li van dir, doncs no, i ella va dir, doncs sí, me'n vaig. I se'n va anar a Anglaterra, i ella treballava per una agència.
Un menudo caràcter, no?, també, perquè et diuen que no te n'has d'anar i te'n vas a Anglaterra. De quins anys estem parlant?
Va estar estudiant a l'Escola d'Arts i Oficis. Uh-huh. Estem parlant dels anys 60, mitjans finals 60, i ella va començar a treballar per una agència de, com us deia, per una agència de dibuixants, igual que molts altres homes, igual que moltes altres dones, i una revista que es deia Princess Tina li va demanar de fer un reportatge, un episodi, i es va inventar una
tot nena això a Anglaterra.
Patty, Anglaterra, una nena que es deia Patty. Llavors, quan Editorial Bruguera, que és la primera editorial que s'hi va fixar, va veure que la Patty triomfava molt i que es veia i que a les nenes els agradava molt, i va dir, doncs tu refaràs això, però per l'editorial Bruguera, per nosaltres i per tot l'estat. I es deia Esther.
Esther.
1974.
Per tant, triomfa primer fora, sí, i en anglès, sí, que dins. I la tal Patty es converteix en Esther.
Uh-huh. Esther Lucas.
I aquesta és l'editorial Bruguera, que també té en Júndia. No,
per això deuen haver-hi tantes Esters dels anys finals dels 70, eh?
Jo tinc una amiga que la seva filla li va posar Rita perquè era una amiga de l'Ester i no ho sabia. I no ho sabia. O sigui, ha estat doncs un referent
per moltes nenes barra dones, jovenetes, que en una etapa com és l'adolescència o la preadolescència, doncs buscaven aquestes coloraines, buscaven aquest m'agradarà, me'l trobaré, no me'l trobaré.
Clar, perquè una cosa, jo recordo que aquí vam entrevistar ara, i és una amiga del programa, la Gemma Sales Amil, que és una també il·lustradora, i ella ens explicava que la diferència entre ser dona o ser home en aquells temps, els anys 60, 70 i possiblement fins i tot els 80, era molt diferent, diguéssim, no? Quina era la situació de la Purita Campos? Tenia una situació privilegiada respecte a les altres?
O sigui, no és que tingués una situació privilegiada, és que no parava de dibuixar, no paraven de demanar-li dibuixos, portades, campanyes. Els seus dibuixos eren molt atractius, o sigui, tenien com una estètica molt determinada. Llavors, el que jo volia explicar amb aquest documental és donar a conèixer la vida d'aquesta il·lustradora. Hi va haver abans que ella, com la Trini Tintorer, com la Carme Barberà, o sigui, hi ha antecessores. Però després, les que han vingut després, potser no sabien la història d'aquesta il·lustradora. Del personatge potser sí, però de l'il·lustradora no. Llavors és com un petit homenatge perquè les que no la coneixen, la coneguin i sàpiguen que hi va haver una persona que va lluitar molt perquè es reconeguessin els seus drets com a il·lustradora i perquè es reconegués també la importància d'aquest personatge en una època que va ser, doncs, els anys 70 i mitjans 80, que faltava molt, no? Il·lustració d'aquí, sí que es llegia il·lustració de fora o il·lustració, però no se sabia que la Purita ni que venia tant, ni que venia igual que l'Ibáñez o que el Vázquez o que l'Escobar, ni que tampoc tenia un personatge que no va deixar de dibuixar mai a Anglaterra i a Europa. Llavors aquesta és una miqueta la transcendència de la il·lustradora i del personatge. I quan es va morir la Purita, l'Esther va abans de que es morís, va tenir un cert reconeixement.
Després del personatge.
Li van donar la gran medalla del Saló del Còmic, que va costar, però li van donar la gran medalla del Saló del Còmic, també va rebre la medalla del Mèrit a les Belles Arts per part de la que llavors era ministra Ángeles González Sinde.
Apareix, no, l'Ángeles González Sinde, el documental.
I llavors hi ha un últim episodi que quan ella es va morir va deixar escrit, i el guionista, el Carlos Portela, el guionista que va poder fer la segona part d'Asterix su Mundo en vida de la Purita, que es van entendre molt bé, va dir, vinga, va, som-hi, fem una segona part. Va triomfar com el Colacau i la Purita es va morir. Es va deixar per escriure i el Carlos Portela va dir, doncs, fem el final. I aquest final és el que està per aparèixer.
I apareixerà quan?
Pròximament.
Per Sant George.
Escolta una cosa, i ella era la guionista i la il·lustradora de les...
Sí, primer va ser guionista el Philip Douglas, que era un anglès que es portava molt bé, que tenia enganxada la psicologia femenina d'aquella època, la tenia així flas, o sigui, ho sabia molt bé, els patrons.
Flas.
Parles una mica com la Neus, o la Neus parla la
Neus.
Parlen amb onomatopeia.
Escolta una cosa, és que clar, aquesta dona havia arribat a vendre 300.000 exemplars a la setmana, dels que no va cobrar ni un duro.
Com?
Exacte.
No te'ls tornaven, és que els estripaven.
No ho entenc, a veure.
És que llavors, o sigui, ser il·lustrador era, vinga, un número, vinga, un altre, vinga, un dibuix, un altre, i no te'ls tornaven.
Això de Bruguera era com una
i
franja,
la Bruguera va ser...
Hi havia uns pisos amb tot il·lustradores, gent molt talentosa, que ara et deien, ara has d'il·lustrar, no sé què, i allà estaven, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego.
Sí, però li pagaven un tant pel primer
dibuix, i després no tenia drets d'autoria.
Que bo.
No va cobrar mai res de drets d'autoria, i ella ho explica.
I a partir d'un punt determinat, quan representa que Espanya entra a la Unió Europea, es reconeixen els drets d'autor, o reconeixen que tu tens dret a tenir uns drets d'autor, llavors això va canviar, i el seu fill sí que ens explica que ell té els drets d'aquests dibuixos, perquè els va rescatar, els va recuperar, però els va costar moltíssim perquè Anglaterra es van posar d'esquena i van dir que si volien els dibuixos que nanai, i els van vendre a... no ho explico tot, mireu
el... Escolta una cosa, quines són les temàtiques d'Esther, per exemple, la història d'Esther, quina seria la història?
Primera història d'Esther.
Bueno, clar, per mi era una història d'una pava, perquè jo era més del Mortadelo, de l'Snoopy, així, però jo, amb el que m'agradava més...
Una pava, a què et refereixes?
Pues una pàmfila. Era una mica una pàmfila, no, Marta?
Pàmfila, tòtila, tot el que tu vulguis.
Sí, però el que passa que a nivell estètic...
Sí, era molt atractiu.
Era superatractiu, i bueno, i era... jo m'imagino, ja, clar, que jo com a lesbiana mirava aquelles històries i no m'apel·laven en absolut, però suposo que les heteros en plena edat del pavó...
A veure, tu, Marta, com a hetero, no? Presumptament hetero, què?
A mi, és que jo m'ho llegia perquè pensava, m'agrada molt estèticament, les coses que li passen no tenen més, perquè era el dia a dia d'una col·legiala anglesa.
Tu, Esquer Tallada, tu havies llegit això? No. Què llegies tu?
Però...
Perquè tenim més o menys d'aquí totes a la mateixa edat, no?
Sí, jo calculo que sí, però jo feia el 5 i jo havia fet llibres així més, sí.
El 5 i la PUC, també,
sí.
La PUC, jo els 5 m'avorrien que em matava.
Jo hi vaig passar unes quantes hores.
Veus? Mm.
Sí. Però vaja, era decidida. Reconeixia els seus errors,
sí.
Reconeixia que li agradava un noi que no li feia ni pi
cas.
I que en qualsevol cas pues, no tenia més, o sigui, era bastant autònoma, la deixaven fer a casa seva, una família una miqueta desestructurada,
sí,
tenia la seva amiga, tenia doncs, la seva contrapart, una amiga enemiga, que es portaven doncs, això a matar, però no podia viure una miqueta l'una sense l'altra. Hi ha una continuïtat en aquesta història
i després sobretot això que dius tu, l'atractiu de la il·lustració, no?
És d'un detallisme... A mi m'encanta el còmic i la veritat, a nivell estètic, o sigui, és d'un perfeccionisme, d'uns detallets, vull dir, és molt modern. És que molta gent no sap que aquesta senyora era catalana. Per cert, tenia una boutique magnífica a Passeig Sant Gervasi que quan vaig veure el documental vaig dir...
Com una boutique?
Jo he passat per aquesta botiga.
I què venia?
I Marta, pues modelazos Roma. Que ella dissenyava.
Ah, sí? A més a més,
sí. Si
sí, perquè ella anava.
Era,
però ella anava per dissenyadora, no?
Sí, ella en sabia. Per això hi havia moltes...
Escolta'm una cosa, Purita i el seu món, documental sobre l'il·lustradora, Purita Campos, guió i direcció, Marta Cáceres, aquí present a missió aquest diumenge 17 de març a la 2.
I realització de Nicolás Albendit.
Home, i que perquè a més enguany es comemora els 50 anys de la publicació de la primera vinyeta d'aquesta autora. I això és el 17 de març perquè és el dia del còmic, fixa't tu. Carai.
Va decidir que era el dia del còmic i que era el còmic que es considera novel·la gràfic.
Novel·la gràfica, és veritat. Bravo!
Això és Reconcentrat, amb Noemí Polls.
Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Perquè ens importes. Perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma S-T-Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any.
Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Slegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1. Inocente Díez, coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC RAC 1.
Aquest diumenge a les 9, Atlètic de Madrid-Barça.
I que no sigui l'últim d'aquesta temporada.
Des de les 8 a RAC 1.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC 1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Pero la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app i al web de RAC 1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC, RAC, 1. Tots som 1. Això és Reconcentrat, amb Noemí Polls.
El govern espanyol ha decidit ajornar uns dies la regulació que posarà aquest topall als lloguers per poder resoldre dubtes de la ciutadania. Amb aquest nou índex de preus, un pis, per exemple, al carrer València de Barcelona, que ara val uns 1.600 euros, amb un nou contracte, passaria a costar-ne 980. Avui volem parlar sobre aquesta mesura, a qui afectarà, com ho pot gestionar, si realment funcionarà o si serà contraproduent. I d'aquestes qüestions en parlarem tot seguit amb la portaveu del sindicat de llogaters, amb la Carme Arcazano. Carme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, el Jaime Palomera. Jaime, bona tarda.
Bona tarda.
L'administradora de finques i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, la Montse Bassas. Montse, bona tarda.
Bona tarda.
I el catedràtic d'Economia Aplicada i director de la Càtedra d'Habitatge de la UPF, el doctor Josep Maria Raya. Doctor, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Bé, de seguida parlem d'aquest nou topall de preus al lloguer, però abans, amb l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a fer una mica d'anàlisi de la situació actual.
Sí, perquè els preus dels lloguers s'han disparat els últims anys. A Catalunya, per exemple, han pujat un 43% en l'última dècada, però és que a Barcelona s'han duplicat. El 2014 un pis valia de mitjana 660 euros i ara ha pujat fins als 1.170. I això ha fet, per exemple, que l'edat d'emancipació a Espanya s'allargui fins als 30 anys. Segons el portal immobiliari pisos.com, els joves que volen marxar de casa als pares haurien de dedicar quasi el 80% del seu salari per pagar el lloguer.
I ara anem amb una dada que he escoltat aquest matí, que m'ha sorprès. És més, me l'he tingut que repassar dos o tres cops, i és que el barri de Barcelona més car per llogar és el Camp de l'Arpa, al districte de Sant Martí, quan jo pensava que eren altres barris, no? Quan val un pis de mitjana?
Doncs sí, i aquest barri, per exemple, també passa per davant d'altres, com Diagonal Mar, Gràcia i el Raval. Segons Pública Expansió, un lloguer a Camp de l'Arpa val de mitjana 23 euros per metre quadrat, i això vol dir que un pis de 90 metres quadrats superaria els 2.000 euros de lloguers mensuals.
Bé, per tot plegat, és quan el govern espanyol ha decidit regular els lloguers, i ara expliquem de quina rebaixa estem parlant.
Això depèn de cada pis en concret, no és una rebaixa de la mateixa manera per tots els pisos, sinó que depèn de cada un. Per exemple, uns baixos de 30 metres quadrats a Gràcia, que ara s'anuncien a Idealista per 1.550 euros, s'hauran de rebaixar a 700 euros. Un pis de 45 metres quadrats a Girona, que val 900 euros, no podrà superar els 790.
Doncs, com dirien aquells, obrim la partida, ho farem per començar amb la Carme Arcarazo, com deia, portaveu del Sindicat de Llogaters, i també ho farem amb el Jaime Palomera, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, i després ja anirem donant la paraula als altres convidats. Aquesta mesura del Ministeri d'Habitatge entrarà en vigor en principi o divendres o la setmana vinent. Podem explicar, Carme, i després i també evidentment al Jaime, en què consisteix exactament aquesta mesura?
Bé, doncs aquesta mesura té dos elements principals. La primera cosa que diu és que els nous contractes no podran superar el preu de l'última renda anterior. És a dir, que si jo ara estic pagant 900 euros de lloguer i em renoven el contracte, com a màxim em podran cobrar 900 euros. Això passa canvi o no canvi el llogater. És a dir, si jo marxo i una nova persona entra a viure al pis on jo vivia, com a màxim pot pagar 900 euros. Punt número 1, els lloguers no poden seguir pujant. Llavors, punt número 2, el que diu és, tenim un índex de preus i si el pis on vius és propietat d'algú que en té més de 4 al mercat del lloguer i supera l'índex de preus, haurà de baixar el preu. Què és això de l'índex de preus? El Ministeri d'Habitatge de l'Estat ha publicat un índex dels preus mitjans de la zona on s'ubica, on es localitza el pis, no? Llavors, bàsicament, tots aquells pisos que tinguin preus abusius, és a dir, que tinguin preus per sobre de la mitjana, és un índex bastant complex que té molts elements, però diguem-ho així, aquells hauran de baixar si és un gran propietari, és a dir, si té 5 pisos o més. I tots els nous pisos que entren al mercat per primera vegada tindran l'índex aquest com a topall màxim. És a dir, pujades prohibides, baixades en alguns casos obligatòries, i els nous pisos que entren al mercat també tindran un topall amb un índex basat en preus de mercat.
Jaime, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí, que evidentment hi ha matisos a fer. És a dir, la norma general, com deia la Carme, és que el preu no es pot augmentar en el nou contracte de lloguer. Ara bé, qualsevol persona que visqui de lloguer sap que any a any et poden fer un augment de l'IPC del 3%. Uh-huh. És a dir, aquesta norma el que fa és contenir una mica l'especulació en el mercat de lloguer, però no evitarà que any a any segueixi pujant el preu. Alerta, perquè s'està parlant de congelació i en realitat és una norma relativament moderada. I després hi ha una altra qüestió, que és la pregunta de com farà l'administració per controlar que efectivament la gent compleix amb la regulació de preus. Per exemple, en teoria, la llei diu que en el nou contracte de lloguer hi ha de figurar el preu que pagava la persona que vivia en aquella casa. Quan tu et mudes, entres, no? I aleshores tu no pots pagar, en teoria, més del que pagava la persona que ja hi vivia. Per tenir aquesta informació, que això ha de figurar en el contracte de lloguer, i el propietari o la immobiliària o l'administrador de finca està d'informar. Clar, però qui vetlla pel compliment d'això? En teoria ho ha de fer l'administració.
I això ho farà l'administració?
Això ho hauria de fer l'administració, però haureu vist, si no heu pogut us ho explico molt breument, que ja hi ha una trifulca entre l'Estat i la Generalitat sobre qui ho hauria de fer, i és veritat, el que explica el govern és cert, i és que en la llei no queda clar, en la llei estatal no queda clar què passa si s'incompleix amb la norma. Hi ha una sanció amb la llei catalana que és específicament per cobrir el problema de quan algú no indica en el nou contracte de lloguer quin era el preu anterior. Aquí hi ha això és una infracció, i la llei catalana de 2007 diu que això és sancionable per l'administració, l'agència de consum. Però què passa si no només no informa, sinó que a més supera el preu del topall? Aquí no queda clar com se sancionarà i ni els propis polítics tenen una resposta.
Hi ha el topall al preu del lloguer, que s'aplicarà només als nous contractes si el pis és d'un gran tenidor. Clar, ho he dit bé o no?
No. És a dir, el topall...
Que veia que anaves dient que no me'n la cap.
Sí, sí.
No, és que la veritat, per això hem fet aquesta
confusió. No, està molt bé que es faci aquest programa perquè crec que realment hi ha una gran confusió i és important anar-ho repetint. És a dir, que no es pugui pujar el lloguer afecta a tothom. És igual si el teu propietari és gran o petit. A ningú li poden apujar el lloguer. Ara bé, que les baixades siguin obligatòries... només afecta si vius en t'afecta si vius en un pis d'algú que en té 5 o més.
Si no, no t'afecta.
No, ara bé, jo crec que aquí...
És a dir, si el teu propietari té 3 pisos, no et baixarà el lloguer.
No obligatòriament, però jo crec que aquí és quan els llogaters han d'intentar negociar. És a dir, durant molt de temps s'ha dit que un contracte és un acord entre dues parts, però els contractes han estat una imposició, no? Jo crec que ens hem de començar a acostumar a negociar, no? I si tu estàs pagant 1.000 euros de lloguer i l'índex diu que hauries d'estar pagant 800 euros, doncs jo crec que els lloguers han d'exigir una baixada. Perquè jo crec que aquesta llei, en el fons, el que marca és un punt d'inflexió, no? Aquesta llei el que diu és aquesta barra lliure que havíem viscut durant dècades i que ens ha portat a una situació d'emergència brutal no pot seguir sent així. Punt d'inflexió, a partir d'ara no podran seguir pujant els preus. Però és que no ens hem de quedar aquí, jo crec que hem d'anar molt més enllà i assegurar que tots els llogaters no estem dedicant la meitat del sou a pagar el lloguer. I per tant començar a exigir baixades de lloguer perquè és una situació realment sostenible.
Montse Bassas, que em demanava la paraula com a administradora de finques i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, que ja m'interessa saber què en pensen de tota aquesta nova llei que vol posar en marxa el govern espanyol.
D'acord, abans de donar l'opinió, a mi m'interessa que quedi clar, perquè com els administradors haurem d'aplicar la normativa i al final les preguntes ens venen a nosaltres, penso que és important deixar clar que en principi el mercat de lloguer és lliure. És a dir, és lliure mercat. Podrem seguir mantenint cada un el preu que estimi, les dues parts podran posar-se d'acord en decidir el preu. Aleshores, en el moment que es declarin determinades zones tensionades, aquests 140 municipis que ha anunciat Catalunya i que en principi el dia 15 s'acordaran, si es concreta, en aquestes zones és on s'aplicarà el que estaves explicant tu. Però fora d'aquestes zones seguim amb un mercat lliure, on les parts poden decidir el preu. Perquè m'ha semblat que parlàvem com si fos tot el mercat de lloguer.
No, això és cert. Dic que aquestes zones és on viu el 80% de catalans. És a dir, el 80% dels catalans viuen en zones on es regularà el preu del lloguer. I per tant, estem parlant de la majoria del país que es veurà, esperem que, beneficiat per aquesta mesura.
D'acord. Però si hem d'anar al detall, jo tinc que mirar primer si l'habitatge del que estic parlant radica en un d'aquests 140 municipis que es declararan o no el proper dia 15. I a partir d'aquí, què he de fer? Jo, quin és el següent pas? Doncs, a veure, qualsevol persona el que haurà de mirar és la renda de l'últim contracte i s'actualitzarà aquesta renda. Si, a més, el teu propietari és gran tenidor, amb aquella explicació que tu donaves, que serà de 10 o de 5 en segons quins casos, sí. Si a més és gran tenidor, és quan entra l'índice estatal. D'acord? I llavors, quin aplicaràs? El menor D. El més petit. D'acord? Aleshores, és important, i també aquest índice també l'aplicaràs si aquest contracte no havia... si aquest pis entra per primera vegada en el mercat. És a dir, no teníem una referència d'un contracte anterior. No sé si m'he explicat.
Sí, el que passa és que, bueno, com que la matèria, diguéssim, sí, és complexa, anem a pams, no? És a dir, a veure, la següent qüestió és, posada sobre la taula aquesta llei, això ajudarà, diguéssim, a la contenció de preus o feta la llei, feta la trampa? Primer li pregunto a la Montse i després al Josep Maria Raya.
Per mi no és un tema de feta la llei, feta la trampa, és un tema de que, per desgràcia, a vegades es legisla des d'un punt de vista ideològic, sense tenir en compte criteris econòmics, criteris jurídics i criteris, sobretot, socials. no es tenen en compte i es legisla des d'una manera més tendenciosa, i per això anem canviant d'opinió i per això és tan erràtica i genera tanta incertesa. Per tant, des del nostre col·lectiu, Col·legi d'Administradors de Finques, i el sector immobiliari en particular, creiem que no és una bona mesura. Per què? Perquè no ataca el problema principal, que és la manca d'oferta. És a dir, no generarà, pensem que no generarà més pisos en lloguer. Pensem que aquesta és la primera conseqüència. Després creiem que crea més incertesa, més inseguretat jurídica, no només perquè la tècnica legislativa és molt deficitària, és a dir, hi ha molts termes que són subjectes a interpretació i que no ens posarem d'acord les parts perquè cada un la interpretarà com li interessi, sinó perquè a dia d'avui, quan tu decideixes invertir els teus estalvis en un habitatge, et pots trobar 4 anys per recuperar la teva possessió, perquè vas encadenant suspensions de desnonaments i resulta que la teva hipoteca l'has de pagar igualment cada mes. Per tant, generarà més incertesa i inseguretat jurídica. I per últim, genera un tema que potser passa per sobre, però que a nosaltres, administradors de finques, ens preocupa moltíssim, que és la crispació i l'enfrontament de les parts. És a dir, ara més o menys ens enteníem. Propietari i llogater, més o menys, són punts de vista. Jo penso que els administradors aconseguíem generar ponts, aconseguíem que s'empatitzés. Amb aquesta llei ens tornen a enfrontar propietari, que se'l criminalitza, i llogater, que d'alguna manera és la part bona, no? Es crea una idea de bons i dolents, una visió maniqueïsta que no ens ajuda a solucionar el problema, que és un tema, o sigui, l'habitatge és un bé de primera necessitat. No ens podem permetre unes normatives erràtiques i basades en criteris ideològics.
La Carme em demanava la paraula i ara també m'agradaria escoltar després el Josep Maria Reyo, que en diu, catedràtic d'Economia Aplicada i director de la Càtedra d'Habitatge de l'UPC. A veure.
Clar. Aquí es deia, llogaters i immobiliàries ens enteníem. Bé, no sé si ens enteníem gaire, si tenim el 40% de la població de Barcelona dedicant la meitat del que guanya a pagar el lloguer. És a dir, jo crec que el que passava és que hi havia una part que no tenia veu. Es diu ràpid el 50%. Això vol dir que tu estàs treballant la meitat de la teva setmana només per pagar el sostre on vius. Vull dir, durant tots aquests anys no és que ens hàgim entès, és que estan en situacions de veritable coacció. Donaré exemples concrets. En una família se li acabava el contracte i la immobiliària li deia, escolti, o paga 300 euros més cada mes o el faig fora. Això passava de manera sistemàtica. Al sindicat cada divendres tenim una assemblea oberta on gent que té problemes amb l'habitatge ve, i cada setmana hi ha centenars de persones que ens arriben i ens expliquen veritables extorsions. Evidentment, no és una decisió lliure. Si tu portes nens a l'escola, si tu t'has de cuidar de la teva mare que viu a prop i et diuen 300 euros o has de marxar, hi ha molta gent que davant d'aquestes coaccions acaba cedint. I per tant, no era un pacte entre les parts qualsevol, sinó que era un pacte realment molt forçat. I llavors, d'altra banda, també volia parlar de la cosa que era una llei tendenciosa. Jo crec que aquí hem de ser honestos i acceptar que qualsevol política econòmica i qualsevol política d'habitatge és tendenciosa. Vull dir, el lliure mercat no és una cosa neutral. També és una tendència, no? I també beneficia uns i perjudica d'altres. Llavors, jo crec que aquí hi ha dues visions. Hi ha qui entén l'habitatge com un dret i hi ha qui l'entén com un bé sobre el qual especular. I crec que aquí està una mica de disjuntiva. No estem parlant de bons i dolents, no estem parlant de que els propietaris siguin els dolents i els lloguers els bons, sinó que aquí no tots els propietaris tampoc són iguals. Hi ha propietaris que busquen fer pujades abusives tota l'estona, que busquen especular, però també hi ha propietaris que s'han acostat al sindicat de llogateres les darreres setmanes i ens han dit, escolta'm, a mi aquesta llei em sembla perfecta, a mi que em diguin que no puc seguir pujant el preu del lloguer i que l'estat em digui aquest és el preu correcte, a mi em dona una certesa i em dona una estabilitat i sé que no m'estic passant de la ratlla. Per tant, crec que no està tan clar. I sobretot que jo crec que a Catalunya tenim la sort que venim d'una experiència, no? Que Catalunya ja va regular els lloguers durant un any i mig, i crec que això va ser com una prova pilot que ens va fer que ara arribem a una llei estatal molt més entrenats. I crec que els resultats de la llei catalana van ser realment bons. És a dir, aquells municipis que van regular el lloguer, el preu va baixar entre un 4 i un 6%, mentre que els municipis que no ho van regular va seguir pujant, i per tant va ser una norma efectiva. I d'altra banda, contra aquest mantra de que l'oferta es destruiria, l'oferta va seguir creixent, de fet, i això ho diu l'únic informe que ha estat publicat en una revista científica indexada. Per tant, Sí, crec que hi ha molts punts
a discutir. Vull escoltar, ara que són dos quarts, el Josep Maria Rai. A veure, què en pensa?
Hola, bueno, a veure, jo diré des del punt de vista econòmic, sí. Quina és l'experiència científica. L'economia et diu que la regulació de lloguers en el mercat de l'habitatge, en el nostre mercat d'habitatge, és un problema diagnòstic. Quan un regula un mercat, el que sigui, ho fa perquè pensa que és un mercat monopolístic, oligopolístic, on alguns estan aprofitant de les rendes, i per tant amb aquests els ha de contenir. Què ens ve per regular l'energia? No? Sabem que són 4-5 empreses que tenen un poder oligopolístic i que s'han de regular. Quan un se'n va al mercat de l'habitatge, la propietat està molt atomitzada. No? Te'n vas a l'informe de l'Observatori Metropolità de Barcelona i et diu que el percentatge de grans tenidors és molt petit. Inclús si considerem un gran tenidor una persona amb 5 habitatges que no pot intervenir en el mercat amb 5 habitatges. Per tant, quin és el problema? És un problema d'oferta. El problema del mercat de l'habitatge. I us ho il·lustraré d'una manera molt senzilla. Per mi el titular que més m'ha agradat de tota aquesta època de pujades, i de que coincideixo totalment amb la gent del sindicat, que tenim un problema amb el mercat de lloguer de l'habitatge, de vulnerabilitat de determinats individus, és un que vaig llegir amb El País, que deia que anar a agafar un pis a Barcelona és fer un càsting. I és veritat, estic totalment d'acord, no? Tu vas, hi ha un pis, hi ha 10 persones fent cua per arribar en aquest pis. I què és un càsting? Un càsting és un lloc on hi ha molt poca oferta, un paper, i molta demanda, molts actors que volen el paper. Per tant, si anem a xifres, és molt senzill de veure-ho. Cada any a Catalunya, a Espanya, es constitueixen 300.000 llars i se'n fan 110.000 habitatges. Això ara, evidentment que això no ha passat en el passat. El 2007 se'n feien 800.000 i la demanda era també de 250.000. I per això en aquell moment no va passar, perquè hi havia una bombolla financera que finançava la propietat. Però els preus van baixar quan va esclatar la bombolla financera de l'habitatge. Vale? Avui ja no estem amb aquest problema, i a part és que no l'estem amb el mercat de lloguer. El mercat de lloguer no es pot finançar. Tu no vas a demanar un crèdit perquè et donin un lloguer. Què és el que diu l'experiència científica amb els països que han tingut controls de lloguers durant molt de temps? Suècia, Casa Manuel. Et diu que primer el propietari deixa de mantenir el pis. Per això molts controls de lloguers posen incentius per mantenir-lo, perquè saben què passa. Segon, molts els venen. Venen com a sortida clàssica. Avui podem pensar en sortides més modernes. Alquiler, lloguer vacacional, lloguer de temporada, que ens agradi o no, estan allà.
Això, disculpa, creus que aniran augmentant?
Bueno, ja està augmentant. L'últim any ha augmentat moltíssim. Tenim estadístiques que el lloguer... És veritat que
el lloguer d'un any, no? Temporal,
el lloguer d'un any, sobretot, és el que està augmentant molt. Perquè l'altre està, tenim llicències aturades i tal, però tot i així, ja, com sabem, un mercat secundari, si volem negre o com el vulguem. Però el de temporada està augmentant molt. Hi ha molts contractes per un any que estan augmentant. Per què? Perquè les lleis, jo crec que amb molt bona intenció, o sigui, jo sempre crec que els mandataris tenen bones intencions, però les pensen a vegades pensant en un costat i no pensen en la reacció òbvia que pot tenir l'altre costat. Deia l'exemple de Suècia. A Suècia hi ha cues d'entre 5 i 8 anys per aconseguir un habitatge de lloguer. Perquè al final el propietari se'n va. Si la continues molt de temps, una cosa és una llei que dura un any i mig, bueno, dos, tres... Però quan portes molts anys, això que va passant en algun moment, perquè ja dic, és un comportament aquest més de llarg termini, no? Ara, penseu el que s'ha comentat aquí de la llei. Al principi la llei només regula les baixades de preus, que poden ser baixades o no, per o nous pisos que entren al mercat o grans tenidors. Però la llei no diu res de baixar preus, per exemple, o de contractes que ja estan en vigor. Els que estan en vigor, el que passa és que tens com a màxim l'actualització quan hi hagi un nou contracte. Per tant, l'efecte serà quan hi hagi el nou contracte. Tenim 5 anys per observar aquests efectes, científicament parlant. Per això és per el que jo considero que no és una bona llei. Després podem entrar en molts matisos, però
si es dona temps, els abordarem. A veure, que el Jaime fa estona que vol parlar. Podeu intervenir quan vulgueu, ja. Ja no,
i hi ha moltes preguntes dels oients,
doncs mira, el Jaime
ja aviso,
amb les preguntes. Fantàstic.
Sí, no, deia el Josep Maria abans, diu, l'economia ens diu, bé, jo nego aquesta premissa, perquè, evidentment, dintre de l'economia hi ha moltes maneres de mirar la realitat, evidentment, la de Josep Maria és una, però ara la Carme mencionava, l'únic estudi científic publicat en una revista de primer ordre de prestigi internacional sobre la regulació catalana ens diu que el preu va baixar un 6% i que l'oferta no es va veure alterada. Aquesta és la primera qüestió i és important tenir-ho en compte. En segon lloc, la London School of Economics va treure fa 2 anys una revisió sobre tota l'evidència empírica de les regulacions fetes als Estats Units i a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i el que diu és que els resultats són de tota mena. És a dir, aquest mantra de que la regulació fa enfonsar el mercat de lloguer és discutible. Piketty, Thomas Piketty, famós economista, ell argumenta en el seu llibre Capital i Ideologia, ell el que diu és que gràcies a les regulacions de preus a Estats Units i a Europa des de la Segona Guerra Mundial es van aconseguir reduir les desigualtats entre qui tenia propietats i qui no tenia res. Per tant, ojo amb aquestes afirmacions tan contundents. En segon lloc, deia Josep Maria, clar, el mercat està molt atomitzat. Bé, sí i no, sí i no. Fa poc, Idealista va ser multada amb una multa enorme per competència per organitzar un càrtel amb diverses organitzacions per fixar les comissions que acordaven amb les immobiliàries, que tenia també un impacte amb els preus de les ofertes en els portals immobiliaris. És competència, no és el sindicat de llogateres qui està dient que s'ha d'ordenar el mercat de lloguer, que hi ha interessos en conflicte amb la idea del mercat lliure. I en tercer lloc, aquesta idea de que regular no generarà més oferta, com deia la Montse, deia també Josep Maria que tenim un problema d'oferta, les regulacions de preus no van a generar més oferta de lloguer. Les regulacions de preus el que van és a generar unes mínimes proteccions d'aquells sectors més vulnerables en el mercat. Qui ha de generar oferta? Doncs la meva opinió, i la de molts experts en habitatge, és que ha de ser l'administració a través d'habitatge protegit. I acabo amb això. Viena, Amsterdam, les ciutats europees exitoses en matèria d'habitatge, històricament han fet 2 coses. Una, posar límits a l'especulació en el mercat de lloguer i premiar el propietari que busca un benefici raonable, i per altra banda, fomentar de manera molt decidida l'habitatge protegit. I tu per això, quan te'n vas a Viena, al·lucines perquè veus les cases i penses que són pisos de luxe, són pisos que són habitatges protegits. La meitat de la ciutat és habitatge protegit. I la part que està al mercat està regulat.
Això és Reconcentrat.
Un pis compartit, una feina mitja jornada, la precarietat d'anestèsia, fins que ho perds tot i entres a les cases dels altres. Eva Baltasar també ha tornat a entrar a les llibreries i a les cases dels altres amb la història d'una dona amb estudis que per una sèrie de males decisions acaba sense res. La Eva Baltasar, després d'haver escrit aquesta trilogia amb un reconeixement internacional bestial, presenta ara Ocàs i Fascinació, que és una novel·la que, sense ser cap thriller, té la capacitat de posar el cor del lector en un puny. Eva Baltasar, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes felicitats.
Gràcies.
Marc Artigau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
L'has felicitat o no? Perquè sé que t'ha agradat molt el llibre.
Molt, m'ha agradat.
Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
Sí, sí, li he dit abans, mentre estàvem esperant.
Què t'ha semblat?
M'ha semblat com la segona part del títol, fascinant. Crec que és un llibre que pels qui han llegit la trilogia de Parmagel, Boulder i Mamut trobaran una veu que ja coneixen, sí. I llavors és com que et sents com a casa. També crec que és un bon llibre per si no has llegit els altres tres, per entrar dins al món de l'Eva Baltasar. I jo crec que és un llibre que podem explicar molt poques coses, això tan terrible, de què va, que és una pregunta que a mi no m'agrada, de què va.
Però ho sento,
perquè això no va de què, va del com, no?
Ah,
sempre.
Sí, vale. Ah, sí.
Doncs
ah, sí.
Aleshores, jo crec que el lector... Mira, abans ho parlàvem amb el Saumell, la segona part et deixa molt perplex.
Totalment.
La primera part, i jo crec que hi entres d'una manera, com tu explicaves, no? De manera, l'argument t'hi porta, vas coneixent els personatges, i la segona part...
Que la primera part és la vida d'una... És que tampoc vull explicar gaire cosa.
No, sí, és una noia que la fan fora d'estar compartint pis.
I que hauria de viure una vida aparentment normal, senzilla, però... Sí. Bueno,
no. I de cop i volta es troba una situació que és viure al
carrer. De què va, no? Però li puc preguntar... La protagonista.
Sí.
Eva, descriu-me una mica la protagonista del llibre.
La protagonista, per mi, el primer és una veu, és haver trobat aquesta veu seva. I jo, que a l'hora d'escriure, doncs, parteixo de paisatges de la meva pròpia vida, en aquest cas vaig voler crear una protagonista que hagués estat dona, o que fos dona de fer feines. És una cosa que jo vaig fer quan era molt joveneta i anava a la universitat. Tenia una feina de cambrera tan precària que un dia vaig decidir que allò no podia ser i que m'havia d'organitzar jo per cobrar més, treballar menys i organitzar-me els meus horaris. I vaig decidir, què sé fer? Doncs netejar. Sí, netejar molt bé. I vaig estar
vaig llegir treballant. Vaig llegir una entrevista amb el Magí, amb el Magí Camps a La Vanguardia, que netejaves molt bé.
Sí, bé, la meva mare em va ensenyar molt bé i em vaig anar aprenent també.
La meva mare em va ensenyar molt bé.
Em va ensenyar a netejar, entre moltes altres coses, però netejar sí. I és una cosa que no em desagrada. A veure, una feina que com a feinera és molt pesada.
Se n'ha de saber,
Se n'ha de saber i sí. No, sí.
Sí, no,
s'explica.
Me'n sortia.
A la novel·la s'explica molt detallat el ritual que té el personatge per netejar les cases, no?
Digues, Marc.
No, a mi una de les preguntes que m'assaltava és aquest personatge que no té família, no té amics...
No té xarxa.
No té xarxa. Què passa? Perquè em mires...
No té nom.
Entenc que és una decisió clarament volguda, però en molt primer terme, i sobretot és per què?
Perquè és una dona que acaba vivint al carrer, i si acabes vivint al carrer és que realment no tens xarxes, que no tens ningú, no hi ha cap porta a la que puguis anar a trucar, i cada vegada veiem més gent vivint al carrer, i curiosament moltes vegades hi ha gent que té feina, i una feina tan precària que sí que els hi dona com per comprar menjar, però no es poden pagar un sostre ni tan sols una habitació rellogada a la ciutat de Barcelona, per exemple, i a tantes altres ciutats, o gent que fins i tot té estudis, però és que no té feina, i acaben vivint al carrer. I, a veure, gent sense xarxa n'hi ha, és a dir, gent sense amics, si realment no tens amics, jo he estat molts anys sense amics, ara els vaig començar a fer els 40, no? Ara ja en tinc i estic molt contenta, però si no tens amics... Sí, vaig trigar...
No, és que m'hi sento bastant còmplice, perdona.
Doncs mira, encara ens farem amics.
Sí, no, és veritat que no, és a dir, d'amics en tens, però els vas deixant pel camí. I llavors tens la sensació de que existien, però a partir d'una certa edat troba gent que dius, hòstia, potser sí que he trigat massa a trobar-los, no?
Mira, jo no va ser ben bé així. Jo tenia la sensació que tothom en tenia, però que jo no podia accedir a aquell paradís, a aquell tresor, no? Fins al dia que vaig dir, no, a veure, si la major part de gent que conec té amics, jo també n'he de poder fer. I doncs em vaig anar aprenent i em vaig començar a llançar a la piscina i n'he anat fent. Sí, ha estat molt
bonic. Com és una vida sense amics?
Per mi, jo ja estava molt acostumada.
Però és una vida de solitud, d'independència?
És molt solitària, molt independent, també, sí. No tenir amics no vol dir que no et relacionis. Clar. Tens una família que la pots tenir més a prop o més lluny. Jo, en el meu cas, jo vaig ser mare molt jove i sempre he estat molt acompanyada, almenys per la meva filla gran, que ara em farà 21, imagina't si
ho faig.
Sí, vaig ser mare jove. I és una vida, per mi, era molt plena. Sí, certament. Vull dir, de moltes hores per llegir, de moltes hores per escriure, de moltes hores per treballar també, i per estar sola a mi mateixa, i conèixer-me'n a mi també. I potser he arribat el moment en què m'havia arribat a conèixer tant que necessitava doncs compartir amb d'altra gent, no?
En el llibre parles de la primera part, sobretot del tema de la precarietat, i hi ha una frase que m'agrada molt, que a més la Sou Mill també l'ha posat aquí, diu, no puc llogar una habitació, però puc comprar-me un paquet de magdalenes i un mòbil. En un altre moment diu, tenia prou diners per comprar menjar, però no per pagar-me un sostre. Clar, és que aquest és un problema que afecta moltíssima gent.
Moltíssima gent. Però és que els preus de l'habitatge són desorbitats.
Avui que parlàvem de la nova llei de lloguer, que s'ha hagut d'ajornar una altra vegada al govern d'Espanya, torna a ajornar-la amb la preocupació que hi ha de la gent que no pot... Escolta, avui parlàvem de coses que hem trobat a Idealista, per exemple, de forats de 15 metres quadrats o de 20 metres quadrats, perquè són forats a 800 euros. És una bestiesa.
Sí. I ella mateixa diu en el llibre, la ciutat és sanguinària, fabrica solitaris, per una banda, i després els obliga a conviure. És a dir, tot ens porta aquest sistema que tenim, no?, a estar cada vegada més aïllats. Creiem que estem molt intercomunicats a través de les xarxes, tot el que tu vulguis, bastant irreal, però després no podem viure sols, estem com dissenyats per estar molt aïllats i després hem de conviure, i amb sort convius amb amics, convius amb família, amb no tanta sort has de conviure amb gent totalment desconeguda i amb molta menys, doncs, al carrer.
De fet, per la protagonista, el personatge el fan fora d'un pis perquè relloguen la seva habitació, i en una de les escenes del començament de la novel·la, no?, que més et sorprenen també pel com està escrit, perquè una cosa que ara estem parlant molt del què, que el trobo molt interessant, però per mi també és una novel·la del com, d'aquesta escriptura que ja hem llegit de l'Eva en els altres llibres, que et va arrossegant i et va portant cap a un lloc que realment no saps cap a on és mai al final, no? No saps saps quin és el límit d'aquest personatge, i precisament a la segona part passa això, supera tots els límits i això que deia abans, no?, de la perplexitat. El que et volia preguntar era sobre, t'ho he preguntat abans, hem dit no ens diguem coses abans fora d'antena, sobre la reescriptura. Havia llegit que Boulder, em sembla, l'havia reescrit dues o tres vegades, si en aquest procés d'escriptura d'Ocàs i Fascinació també ha sigut un llibre que ha reescrit dues o tres vegades de zero, o t'hi has trobat ràpid amb la història?
No, Boulder sí que és una novel·la que jo vaig escriure tres vegades, o sigui, tres versions, tres novel·les diferents, i finalment va sortir doncs la tercera, i en el cas de l'Ocàs i la Fascinació no, és una novel·la que ha anat treballant molt el llenguatge, dia a dia, però la història, sobretot la part de l'Ocàs, va sortir molt, molt, molt filada fins que es va acabar, i allà sí que va haver un moment d'aturar-se i pensar, aquesta dona és una desposseïda, no té res, cap on tirarà, no? I llavors la sortida que pren ella és aquest gir cap a... D'acord.
Ja, clar, home!
Home, no pensava ser explícita, però deixem-ho aquí, cap al misteri.
És que clar, al començament... Sí. El primer que et sorprèn és el títol.
Em fa gràcia, que em talleu molt, fa molta gràcia.
Sí, perdona, eh?
No, m'encanta.
No, però és que no, és un tema de... Tallo això perquè penso...
I tant.
Perquè no, perquè la gràcia és el gir.
No, i tant.
La gràcia és el
doncs
gir.
Doncs res, gira.
Ja. Tindrà continuació temàtica?
Temàtica, dit així... Crec que no, però clar, jo no abordo l'escriptura en funció de temes. Jo necessito trobar aquestes veus que em sedueixin i mai sé quina veu serà ni sé cap on em portarà. He començat una cinquena novel·la i de moment sembla que temàticament, no, com dius tu, no té continuïtat, però vés a saber.
No
és un misteri, també.
No es pot
està
dir
ple
res.
De misteri, això.
No es pot dir res, eh?
No es pot dir res, no, està a les
Perquè
beceroles.
Les tens a les beceroles allà, mare.
Les beceroles, i ara estic acompanyant de la maneta l'Ocàs i la Fascinació, i això vol dir que aquella està reposant.
Avui agraeixo molt que hagi ens... Vols dir alguna cosa més, Marc?
No, jo, si ja tens, sí, al final, sí, voldré llegir un trosset.
Si us plau.
Diu, la llum, que no pot ser més pura, reposa en la lletjor. Quin pecat al món, quin error. El món és un malalt que requereix cura constant. Allà on no hi ha mans, el món es podreix. Allà on s'ha podrit, només l'esmenen les mans expertes.
Això és Reconcentrat, amb Noemí Polls.